Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 16 minuts del matí ens ho contemplàvem amb un somriure, perquè suposo que aquesta és la, de la mateixa manera que el temps acostuma a ser recurrent amb l'administrador de l'hospital, hi ha una qüestió recurrent sempre, cada vegada que un el té davant, que és aquest termòmetre de la llista d'espera. Més enllà de la malvasia de les vinyes, de l'edifici que ara ja està remodelat en la seva totalitat, o sigui, tot això ja és aigua passada, però la llista d'espera sempre hi és present, i diguem-ne que és un bon, ens sembla que és un excel·lent baròmetre de moltes coses d'aquelles que ens han de preocupar i d'altres que segurament no tant. Roland Sierra, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
A la vora de 300 persones en
llista d'espera. Sí, una mica més de 300 persones.
Això vol dir com si hi hagués un segon hospital, gairebé, una segona residència.
Home, sí, clar.
I més en tot.
Sí, el que passa que, bueno, m'imagino que en el decurs de la conversa sortirà, no tothom és tributari necessàriament d'estar a la residència. No?
D'acord.
Vull dir, hi ha molta gent d'aquesta llista d'espera, doncs, que estan apuntats i que són tributaris d'un centre de dia.
Per tant, passen de nou, encara funciona així això, eh?
Sí, sí.
Es posen a la cua,
sí, sí.
I tornem a donar toms a aquesta.
Sí.
I arribarem a tot plegat, perquè la qüestió, òbviament, de l'assistència, i més en aquests moments en els quals estem en un període, sí, diguem-ne, de crisi forta, està per veure com es pot gestionar tot plegat. Però la darrera notícia que ens porta a l'hospital és, bé, doncs, la del projecte de l'apadrinar un d'aquests ceps de la vinya de Malvasia que s'ha plantat al costat, bé, al costat mateix de l'hospital, en aquell terreny que tantes persones han vist en moments dolorosos de la vida i en el qual sempre hi han trobat. Anàvem a dir, això és com un petit paisatge espiritual enmig de...
Jo diria que sí, jo diria que sí. Efectivament, trobar al costat d'un tanatori on velles un ésser estimat, el fet de sortir i veure vinyes, doncs, sobretot ara en aquest temps que el dia allarga tant, és beneficiós per l'esperit, podríem dir, no? I els dos anys que hem tingut en Guaret el camp, doncs, s'ha notat, perquè és clar, era una cosa erma, i inclús, vull dir, al principi de tot molts veïns, i ho comprenc, doncs patien pel fet de que allà no es construís, no? Ja no pisos, sinó simplement una ampliació de la residència, no? Vull dir, ara per ara no estem, no, els números no estan per ampliar res, eh?
Ho han preguntat moltes vegades, per això, no?
Sí, ho han preguntat. Sí. I ara la veritat és que estan contents, hem sentit comentaris
de tornar a veure,
clar. Vull dir, el dia que ho vam presentar als mitjans de comunicació i els restauradors i els hotelers, doncs, esclar, no veus el cep encara. El cep encara trigarà a veure's, no? Però el fet de veure les estaques, de veure-ho tot llaurat, de veure-ho tot, dona una altra...
D'aquella sensació de dir, bé, hi tornarem
d'aquí
ben poc.
Exactament.
En refresquem per enèsima vegada la memòria, perquè aquell terreny tampoc deu ser ni tan fàcil de vendre ni tan fàcil de fer-s'hi alguna cosa que no siguin vinyes.
No, s'ha de recalificar.
S'ha de recalificar.
S'hauria de recalificar. Com tota la vida, i com passa aquí Sitges cada dos per tres, no? Demanar una recalificació, però no és aquesta, de moment, ni molt menys la intenció de la Junta del Patronat de la Fundació Hospital.
Ho dic perquè aquesta intenció de la Junta del Patronat queda molt palesada en aquest tríptic,
en el
qual es diu obertament a totes aquelles persones que vulguin apadrinar un cep,
que
si volen tenir un bocí de diguem-ne, de terra, d'història, de patrimoni.
Exacte, no? Exacte. D'estar arrelat a la terra, i que ens comunica, en certa manera, ens connecta amb aquells avantpassats qui van estar, doncs, des del seu naixement fins a la seva mort, no?
Abans de ficar-nos en l'època actual, com estava aquesta vinya i quan es va, diguem-ne, decidir replantar tota aquesta vinya?
A veure, aquesta vinya era una vinya selvàtica, que els ceps havien anat envellint i aleshores hi havia, per una banda, bàsicament hi havia moscatell, però també hi havia alguns ceps de malvasia i, bueno, i creixien a veure molt les males herbes, que malgrat que, doncs, que un en tingui cura, i igual que de la vinya d'Aigua Dolça, doncs en té cura i es cuida i hi ha un pagès encarregat d'això, etc, etc, doncs va arribar un moment que no sabies ben bé què hi havia allà, i els vells, els ceps havien envellit, es havien tornat vells, i aleshores vam dir, bueno, en un principi vam decidir tenir-la un any en guaret, en barbecho, que es diu en castellà, no? I després el Josep Pasqual, el responsable del celler, l'enòleg, amb molt bon criteri, doncs li van aconsellar que potser per nitrogenar la terra més, i doncs que un any doncs es plantés com una mena de farratge o alguna cosa, el segon any, i això donaria més vitalitat al que era la terra, no? Ara, abans de plantar els ceps i de llaurar i després plantar els ceps, doncs es veia tot un camp de flors que era molt maco, perquè
la terra estava...
Sí, sí, no? I que feia maco també, no? Perquè deies, coi, que...
Era maco. El cep no sempre fa un aspecte tan bonic com en determinades èpoques.
I aleshores, doncs, la idea va sorgir... Bueno, és que la idea de padrinar un cep de malvasia de Sitges va sorgir a principis de la tardor del 2009, no? Que una mica a principis de la tardor del 2009 va ser quan la Junta del Patronat, després de tot un any, des de principis del 2009, doncs, que se'n van anar diversos patrons i també el secretari que hi havia hagut durant molts anys a la Fundació, i aleshores jo vaig anar a buscar nous patrons i una nova secretària.
Costa de trobar?
Mira, la veritat és que vaig tenir molta sort. M'ho vaig estar pensant molt, no?, en qui li diria. Però amb les tres persones que vaig anar a buscar, gairebé en 24 hores em van dir, deixa'm que m'ho pensi, 24 hores, i em van dir que sí. Vaig tenir una sort impressionant, jo els agraeixo, perquè, clar, quedar-se la Junta descalabrada com es va quedar, de que els vocals veïnals, que són els que porten el pes i el dia a dia de la Fundació, juntament amb l'administrador i l'equip de gestió, que és el director de residència i el gerent de la Fundació, doncs et quedes una mica mig despullat, per no dir despullat del tot, i la veritat és que vaig tenir sort. Una de les persones ja hi havia col·laborat externament durant molt de temps, i, bueno, i les altres dues doncs van, ja et dic, no s'ho van pensar gaire, i la secretària és l'abogada Sílvia Parcerisses, i els dos vocals que van entrar en substitució dels que ho van deixar són el doctor Jordi Ragón i el Joan Botí.
D'acord.
La veritat, vaig tenir molta sort.
A partir d'aquest canvi, diguem-ne, es va pensar ja en la possibilitat d'aquesta idea?
Sí, clar, el primer és posar fil a l'agulla i dir, bueno, comencem a eixugar el deute financer, no? I entre la tardor, que va començar la cosa, aixecar el cap en tant en quant vam poder vendre algun pis propietat de l'hospital, i després, a principis d'enguany, doncs, una casa de l'hospital, doncs vam poder eixugar una part important del deute. Això, quan tens la preocupació, és allò de dir, quan només... A dir, a veure, qui vols que filosofi si el primer que has de fer és omplir-li la panxa, no? Un cop tens la panxa omplerta, aleshores això et
comença
dona...
a pensar en tot el que vols.
Ah, exactament. Doncs una mica la situació va ser aquesta.
El deute venia majoritàriament per les obres de remodelació?
Sí, per les obres de remodelació, doncs que naturalment amb un edifici construït entre l'any 1910 i 1912, doncs quan el reformes et trobes moltes coses, però moltes coses, vull dir, per exemple, una de les coses és que tot ho de la cuina no estava empalmat directament al clavegueram, sinó que anava un pou sec, i d'aquest pou sec, clar, això no ho sabíem fins que no es va començar a aixecar. Bueno, això, a part de retardar les obres, doncs suposa un increment i pressupostos parcials que no estan contemplats. Esclar, aleshores, sortosament, l'hospital, el fet de tenir patrimoni gràcies a les deixes i els llegats, doncs apunta als bancs i demanar diners a canvi de hipotecar durant un cert temps pòlisses de crèdit i crèdits hipotecaris, doncs ens han donat diners, i ara estem en la fase aquesta.
S'han portat bé els bancs?
Sí, jo diria que sí, en general, sí. Va haver una vegada que, bueno, és com tot, no? Vull dir, hi ha gent que no acaba de comprendre potser la sensibilització i el carinyo que la gent té
a l'hospital.
I aleshores, clar, vull dir, et pressionen, no? I una vegada, diguem que va haver un director de banc que es va accedir, i bueno, amb aquell pronto que a vegades en surt i que tu ja coneixes, sí. Dir, bueno, doncs escolta, tiraré la gent al carrer i diré que vols tancar l'hospital, a veure, ja pot venir el sum senedrí del teu banc o de la teva caixa, que, però bueno, vull dir, de seguida es va
reconduir la situació,
es va reconduir el cap de zona, de seguida va intervenir i naturalment ho va veure.
Ha angoixat això molt a l'administrador?
Molt, no t'ho pots arribar a imaginar. Angoixat els patrons, els veïns, els membres veïnals, el patronat, el director de residència, el gerent de la fundació, i molt a l'administrador. Però vull dir, de nits, no et diré de no dormir, però despertar-me a mitjanit, i a veure, molt poques vegades vaig pensar que no ens en sortiríem, no? Perquè és això, el fet de tenir patrimoni, però és clar, arriba un punt que dius, bueno, els plaços s'acaben.
Sí. El tens, però no ho pots...
Exactament.
No ho pots rendibilitzar.
Exactament. I la veritat és que això sí. Em va angoixar molt, perquè penses, a nivell particular, no t'has trobat mai amb un fregau d'aquests, i quan has d'administrar un patrimoni que és de tota la ciutadania, i que ets el que està al capdavant d'un patronat i el cap visible, doncs això angoixa molt. Aleshores, el fet, el canvi de patrons va ajudar molt, i sobretot doncs el fet de que el Joan Botí sigui del negoci, doncs
que t'ha de poder trobar una via patrimoni,
sí,
no?
Sí, exactament. Doncs això va ser capdalt, no, en aquest sentit, però sí, jo recordo els mesos de maig, febrer, març, abril, maig de l'any passat, com bastant... Sí, vull dir, primer una sensació de que no te'n sortiràs, i sobretot de que no saps cap on tirar, no? La veritat és que ara, vull dir, és allò, el que no et mata et fa més fort, no? I una mica... Doncs,
sí que la màxima de Nietzsche funciona.
Sí, funciona. Jo penso que sí.
Passat aquest mal moment... En el sentit de l'hospital té, diguem-ne, més els recursos garantits per afrontar...
Sí, entre altres coses, i aquest és un tema que també em volia parlar, doncs a finals de l'any passat, només va ser el dia dels Sants Innocents, me'n recordaré perquè va ser el 28 de desembre, es va firmar entre la Generalitat, el Departament d'Acció Social i Ciutadania i la Fundació Hospital Sant Joan Baptista uns documents pel qual passàvem de ser centre col·laborador a centre concertat. D'acord. Aquest centre concertat què comporta? Doncs que hi han 60 llits de titularitat pública, 40 per residents d'alta dependència i 20 per residents de mitja dependència. Això fa que els ingressos actualment d'aquestes 60 places s'hagin multiplicat entre dues vegades i mitja i tres els diners que rep l'hospital de l'administració.
O sigui, pel fet d'haver arribat amb aquest acord amb la Generalitat,
exacte,
els ingressos suposen una quantitat...
Hi ha uns preus...
Uns barems, suposo.
Uns barems, doncs, que són de gairebé 1.900 euros pels residents d'alta dependència i de 1.500 pels de mitja. Clar, aleshores, doncs, si tens totes aquestes places cobertes, vol dir que cada mes i això implica fer totalment sostenible la residència, cosa que abans la residència necessitava l'ajuda dels lloguers.
D'acord. O sigui, ara gairebé es pot dir que la residència s'autoabasteix econòmicament?
Sí.
Ella mateixa, entre les aportacions de la Generalitat i els propis residents?
Una cosa és firmar la concertació i l'altra... I l'altra és de que tu presentes les factures i no te les paguen en 3 dies, però bueno,
però hi ha aquesta seguretat, oi?
Sí, hi ha aquesta seguretat, no?
Hi ha aquest avalador.
Clar, i aleshores això permet de que la Fundació, dins del que expliquen els seus estatuts, pugui subvencionar aquells residents de baixa dependència, perquè aquests encara... teòricament, segons la llei, fins al 2013 o el 2014 no estaran subvencionats.
D'acord. Hi ha alguna forma fàcil d'explicar? Ho intuïm, eh? Baixa dependència, mitja dependència, alta dependència.
Això són uns barems
molt primerats.
A partir d'una cosa que es diu PIA, que a partir d'aquí, doncs...
És a dir, un índex que
un
senyala...
Un índex, exacte, i aleshores doncs vas col·locant, diguéssim, en caixonets...
D'acord.
Cada resident, doncs, bueno, vull dir, naturalment, un Alzheimer seria una altra dependència.
D'acord. Estem parlant sempre de qüestió, diguem-ne, de dependència sanitària, d'estat sanitari de la persona.
Sí, exacte.
No estem parlant de disponibilitat econòmica. No va per aquí.
És des del punt de
vista... El grau que té la persona d'independència personal o d'autonomia.
L'autonomia que té personal cada persona. Entens. Hi ha gent que se'ls ha de donar, usuaris, residents que se'ls ha de donar el menjar a la boca, i altres doncs, que
és d'aquell resident que surten i es passeja.
I entra, exactament. I entre aquest que surt i entra i el que no es pot valdre per si mateix, i que et diré que es passa
bona part del dia
entre al llit i després doncs, a la cadira de rodes perquè no té la mobilitat, doncs hi ha diversos barems, llavors hi ha el grau 2A, 2, bueno, tot això ho porta la treballadora social i el director de la residència, i és francament complicat, però això, bueno, això permet la concertació permet que tinguis aquestes 60 places, i contràriament al que molta gent pensava, inclús des de la regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament, que això implicaria doncs que vingués gent de fora, no és així, perquè és clar, un busca la proximitat, per molt bé que estiguis aquí, vull dir, des de Lleida, si algú no té un familiar, no és tan fàcil. Per tant, allò que semblava
que era un
i aleshores
que era un fet consumat,
podríem dir que potser és del 2%.
D'acord. És a dir, des d'un punt de vista legal, sí que es pot dir que una persona de Martorell podria venir.
Sí.
Això sí. El
sí,
que passa
sí,
és que en Roland...
aquells 60 llits són de la Generalitat.
D'acord. El que passa és que en Roland Serra diu que l'experiència demostra que una persona, en els darrers anys de la seva vida, precisament el que no vol estar és lluny del lloc on l'ha vist néixer o vist créixer, etcètera, sinó que difícilment vindrà una persona a Sitges pel fet que li agrada venir.
Curiosament, doncs, fa 20 anys van entrar a l'hospital tota una sèrie de persones, perquè aleshores, bueno, pensem que ho duien les monges concepcionistes, i era una residència molt més petita. Fa 20 anys o 25, posem 25 anys, un quart de segle, doncs és quan va passar de ser un establiment benèfic a ser un establiment amb que donava uns rèdits i que es van posar els lloguers al dia, doncs primer amb l'administrador Corella, després l'administrador Ferreres, no? I aleshores tot això va posar una maquinària en marxa, però, per exemple, hi havia passavolants que, per la raó que sigui, corrien per aquí i acabaven a l'hospital. És a dir, la gent de Sitges antigament, fa 25 anys, no hi volia anar a l'hospital. I ara sí. I clar, la llista, si només aquests 300 i escaig, vull dir, és d'un 98% de gent de Sitges. I quan dic de Sitges, gent que viu a Sitges o gent que ha viscut a Sitges i ara viu a fora, però que perquè el fill se l'ha endut a Ribes, a Vilanova,
però bàsicament...
però que els estatuts contemplen i el protocol contempla aquestes persones, no pel fet de que visquin a Ribes o Vilanova, si són de Sitges de sempre, doncs O sigui que, i això, ara estem en 81 places, i ara estem pendents de per coses burocràtiques. No, això és una altra cosa, els diners i la burocràcia és el que angoixa més, ens angoixa més a la Junta, bueno, no? Perquè una de les coses també és a dir, bueno, ara estem pendents tant per part de l'Ajuntament com per part de la Generalitat de la el permís de la llicència d'ampliació. O sigui, ara tenim llits buits i hi ha aquesta pressió.
Però per aquests llits encara no es poden ocupar perquè no hi ha el permís.
No, no, ens tancarien, o si més no, ens multarien. Tancar és molt gros.
Tancar és molt gros, sí, i més en una època com aquesta i en un centre assistencial.
Però, si més no, ens multarien. Si més no, ens multarien. I aleshores, bueno, estem intentant desencallar. I això passa per una cosa que durant molt de temps, ja fa molt de temps, que i finalment doncs, s'ha hagut d'abordar, era com una pedra al camí que intentaves esquivar-la i al final doncs, no la puc esquivar, aquesta pedra. El fet de que hi ha dos edificis, el Deering i l'edifici històric, sí, segons la Generalitat, són dues unitats diferents. I això que està en una finca...
Sí, aleshores... i això que tothom entén l'hospital.
Exactament, vull dir, la gent no fa...
Tothom ho entén i és l'hospital, està clar.
Exactament.
Però per la Generalitat són dues unitats independents.
Clar, aleshores són dos NIF, són dos... Clar, i aleshores dius, bueno, manera de resoldre-ho, fer un pont, però el pont aquest es fica dins l'edifici històric. Nosaltres vam anar, perquè sabem que en algun altre lloc es havia fet,
sí,
doncs que quan és un edifici catalogat i tot això, doncs un informe que ens va fer l'arquitecte municipal i ens va rebre el regidor d'urbanisme i tot això, i tots vam estar d'acord que aquell edifici no es pot tocar i no li pots posar. Això t'estic parlant l'any passat, el vam presentar, però que no va passar a ells, RQR, i al final hem trobat una solució subterrània.
Un passadís subterrani?
Sí, que de fet ja existeix, però que s'ha de... Però,
és bueno, a dir, tot aquesta obra, sí, i el que suposa l'import d'aquesta obra, per poder resoldre el fet que a hores d'ara l'hospital té dos NIF, perquè té dos edificis.
No, té un NIF, però si no ho resolem, haurem de fer...
Fer dos.
Clar, dos.
Tot perquè s'entén que és independent, que són clar, dues unitats independents, encara que el gestor d'aquests dos edificis
sí,
sigui
sí,
el mateix.
Sí, sí, i que està dins una finca, que tot forma part d'un doncs... mateix entorn, i no hi ha manera.
Ara no ho sentit manera. Com de quins escolta, hauria pensar, i ara ens hem de gastar els diners a fer un passadís subterrani per poder evitar una qüestió...
La burocràcia és impressionant. I bueno, hi ha vingut inspectors, ho hem vist, o sigui que, llavors vam demanar a quatre arquitectes diferents l'opinió i van dir, bueno, aquest soterrani que ja existeix, doncs se l'adapta...
Sí, sí. Bueno, vaja, com si fos l'Hospital de Sant Pau. Vaja.
Sí, exacte, exacte. Una mica va per aquí.
Una mica va per aquí.
I, bueno, i en ello estamos, no? Però esclar, dius, bueno, primer volem que el projecte que s'ha presentat d'aquest soterrani l'aprovin, perquè no començarem les obres i tirarem els diners, que no estem com per tirar els diners. Ah, i aleshores, per una altra banda, doncs hi ha tota una sèrie de requisits que també ens demana sanitat des de l'Ajuntament i altres departaments, o sigui que, vull dir, i això portem un any, un any amb això, i anem a pas de cargol.
Totes dues institucions per igual? Ningú va més ràpid que algun altre?
No. Vull dir, aleshores, doncs, una mica... A veure, tots entenem que s'ha de complir una normativa.
Sí.
Vull dir, això està clar, però vull dir, des del punt de vista de la Generalitat, no?, que és el que ara tenim, hem dit, bueno, vingui, miri-ho, in situ, i digui, val, i nosaltres ja fem venir la màquina i comencem a treballar-hi. Sí, ja vindré, no sé què. Llavors, esclar, hi ha el cap d'inspecció i el cap de negociat o no, el cap de registre. Bueno, clar, el director de residència que puja a Barcelona... Sí, no,
ja no sap on mirar, no?
Clar, és una mica així, no? I aleshores, doncs, bueno, estem amb això, i clar, i nosaltres només, sobretot a l'Ajuntament, que el tenim més proper, diguem, escolti, és que aquí tenim uns llits...
Que no es poden fer servir.
Que no es poden fer servir.
Perquè si els féssim servir ara, entraríem en una il·legalitat i tot.
Totalment. Totalment. I aleshores, bueno, això és una mica el dia a dia, no? I esclar, i aquests aspectes, clar, llavors és maco de quan en quan treure-ho de padrinar un cep de malvasia, perquè dius, bueno, a part de que la ciutadania hi participa i tot això, perquè l'altre és bueno,
bé, no, la quotidianitat diària.
Jo he tingut que fer instàncies que, bueno, a part de que m'he tornat mig boig, perquè esclar, vull dir, una cosa és fer una instància quan veig un particular
sí.
a casa teva,
i no dir, exposo i sol·licito, vale, i ja està.
Però bueno, impressionants, eh? Però vull dir, allò de dir, bueno, i tot de papers allà a sobre, i tu com ho posaries això? Perquè esclar, vols dir que s'entendrà que la burocràcia és una cosa...
O sigui que
cosa...
a hores d'ara no seria tant un... Els maldecaps no venen tant per les qüestions econòmiques,
no,
sinó
no,
més
sí.
per les qüestions burocràtiques.
Sí, ara sí.
Ara sí.
Ara una mica sí. Sí, 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 sí. Vull dir, és... Una mica és allò... A veure, jo he anat batejant una mica els anys, no? Vull dir, ara el juny acaba el mandat meu d'administrador, no? Clar, el primer any, vull dir, entres el juny del 2006 i fins al, no sé, primer terç de primavera del 2007 és els mesos en què caus com el Mr. Bean, pum, va, i dius, a veure on t'estic, a veure, pam, pam, miro em si tu, no sé què. Després, el resto de l'any del 2007 va ser l'any dels sindicats, que va haver tota aquella polèmica que van sortir tots els diaris i tot això. Bueno, el 2008 va ser l'any de l'endeutament i de les obres, no? de la part forta de les obres. El 2009 va ser l'any de la crisi i la defecció dels vocals que hi havia, i ara l'any 2010 sembla que és l'any de la burocràcia, no? Una mica, per això també volem que sigui l'any del 7 de Malvasia i començar també els actes del centenari.
D'acord, perquè deuen estar a punt de començar,
sí,
no?
Sí, 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 els tenim mig esbossats, perquè pensem que també, per això vam voler fer-ho entre el juny del 2010 i el juny del 2012, perquè no marcar-ho tot el 2012 i començar a acumular, i una mica, doncs, una de les coses que tenim pensades és que ja, de fet, ja està gaire, vull dir, està escrit, vull dir, falta les fotos, però vull dir, s'ha d'encarregar amb una persona que en sàpiga, perquè el retaule aquell és difícil de fotografiar. És un llibre sobre el retaule de la capella, en el qual han intervingut, doncs, el Pep Pasqual, que explica tot el procés de restauració, que està molt bé, l'Andreu en tota la part iconogràfica, l'Andreu Clapés, etc. I bueno, jo penso que pot ser, i estem també en tractes, doncs, amb el grup d'estudis sitgetans per fer com una coedició. I a part volem llançar uns petits quaderns de l'hospital, doncs, que serviran a la gent que ho vulgui comprar, serà com un donatiu, i volem fer un parell a l'any, no? Sant Joan i Nadal. I també ja tenim alguns textos, vull dir, encarrilats, per dir-ho d'alguna manera, no?
Aquest serà el tret de sortida, per
sí,
dir-ho així?
Sí, això, i després el fet, si no és el mateix 23-24 de juny, però abans del 15 de juliol, tenir una pàgina web amb cara i ulls, que això ja fa temps que hi anem al darrere, vull dir, i també servirà, doncs, com que això de padrinar un set de Malvasia s'allargarà, perquè no és una cosa que en una setmana
et
ventilis els 684 ceps, doncs, perquè la gent també pugui baixar-se el tríptic i omplir-lo i tot això. Ara, per ara, hi és... vilaweb.cat, ho dic bé?
Sí.
Pues te'l pots baixar, el tríptic aquest. Ho dic perquè és que la gent
vulgui
demana...
descarregar-se allò de dir, no sé on trobar-lo, doncs la manera més fàcil.
Sí, sí, a vilaweb.cat, pues apadrina un cep i et surt, no? I ara n'hem demanat més perquè, bueno, s'han exaurit els mil que vam fer, i ara, doncs, en volem fer 2.000 més, perquè la veritat és que... Ara portem una quarantena apadrinats, i avui em dèiem per telèfon de que l'associació Slow Food n'apadrinarà 10.
10.
Mm-hmm.
Veig, així ho ha anunciat, perquè ens ha arribat precisament un tas de Malvasies que es farà a Sant Pere de Ribes a finals de mes, i assenyalava precisament en aquesta notícia que Slow Food n'apadrina
10. Estic molt agraït a Slow Food perquè, vull dir, la tasca aquesta, doncs, a favor de la Malvasia de Sitges, bueno, ha estat, i sobretot el Valentí Montgai, al capdavant de Slow Food, sempre, vull dir, amb una constància, allò de gota malaia, però en el bon sentit de la paraula.
Està vivint una revifalla, la Malvasia?
Sí, jo diria que sí. Ha tingut molta ressò la Malvasia seca. Amb el Masia Seca, quan la vam presentar el sommelier del restaurant de la Carme Ruscalleda de Sant Pol de Mar, van portar una caixa, li va agradar molt, el va posar a la carta, i després ha demanat tant el Blanc Suburb com la Malvasia Dolça. I per això un dels diplomes que vam entregar, vull dir, va ser perquè considerem les cames.
O sigui que el restaurant de Carme Ruscalleda, sí. Malvasia Seca, Malvasia Dolça i Blanc Suburb.
Sí. I ara el sommelier del Bulli està preparant un llibre que es diu 111 vinos para 2011, on surt tirar també la malvasia. Jo penso que sí, bueno, vull dir, ja fa temps, no?, que els vins dolços o aquests vins de postres i a més que se'ls dona un altre ús, no?, perquè la malvasia seca és una malvasia que pots prendre molt bé com a aperitiu i després el blanc, a veure, jo no hi entenc tècnicament, jo me'l bec i si m'agrada, m'agrada, i si no m'agrada, no m'agrada, no? Però el Blanc Suburb, ben fresc, vull dir, cada any penso que va guanyant en categoria i en cos. I...
Més enllà del significat, què és la malvasia o Blanc Suburb ara per l'hospital? Des del punt de vista de si aquesta part, per dir-ho així, d'un negoci funciona, si és un pes important dins els números de l'hospital.
Home, a veure, comparat amb tot el que és l'aspecte residencial...
És pèl amb 5.
És pèl amb 5, exactament, no? Perquè, esclar, estem parlant de cents de mils d'euros amb el tema residència. Però, naturalment, sí que almenys dius, bueno, no tenir pèrdues, i l'any passat va ser el primer any que es va exaurir tot el Blanc Suburb. Clar, Malvasia té un procés més llarg, però el Blanc Suburb, com sabeu,
s'ha d'anar ventilant.
Exacte. I aquest any les previsions... són iguals, són les mateixes. Em deia precisament no fa gaire el Ramon Salat, que és el comercial de l'empresa que ens porta tot el tema aquest, perquè també va ser un altre dels passos que vam decidir donar, d'externalitzar-ho, perquè no pots arribar a tot arreu, i la prova és de cara, hi ha prou Malvasia, prou Blanc Suburb a les botigues perquè la gent apenas ve a comprar-ne el taulell de l'hospital. I això també fa molt, perquè esclar, vull dir, la recepcionista que hi ha, vull dir, allà, a part d'atendre amb el que vulgui, venir de fora un dissabte, un diumenge, etc., doncs està per altres tasques, no? I em deia d'un restaurant d'aquí Sitges que va intentar, doncs, va portar una mostra a Blanc Suburb i tot això, i bueno, i va anar, no sé si a Barcelona, a veure el cap dels restaurants, perquè són restaurants hi ha a Barcelona, Madrid i Sitges, i bueno, i va dir, l'any que ve, mira, hem d'incloure el Blanc Suburb, doncs, bueno. Llavors es veu que va anar el jefe de Madrid, va agafar l'ampolla, que se l'havia trobat per allà, la va provar a casa seva i va dir, escolta, automàticament vull aquest vi a la carta de Sitges i l'any que ve, tant a Barcelona com a Madrid. Són d'aquelles casualitats que a vegades que si les busques no les trobes, no? O no les aconsegueixes. Bueno, i ara, doncs, per Nadal traurem 500 ampolles de cava. A veure... perdó, ara si hagués aquí l'anola que em faria un
clatellot,
un clatellot. Espumós.
Ui.
Sí, o escumós. Amb el Ramon Francàs he tingut discussions de si és espumós o escumós.
Escum,
Escumós o espumós, és igual. Vull dir, per no poder, no, perquè no és cava, vull dir, es veu que el cava... No ho sé, vull dir, també és burocràcia.
D'acord. Una qüestió de mètode d'elaboració,
Sí. Bé. Vull dir, bueno, s'elabora com el cava, però es veu que, com que no té la denominació...
Poden dir cava, poden dir cava a peu de carrer,
exacte,
però no ho diguin en veu alta i davant de persones enteses.
Exacte. Que sortirà per Nadal 500 ampolles, exclusivament 100% malvasia, i que es dirà Monembàsia.
Monembàsia?
Monembàsia.
Anat a buscar els orígens, ara.
Anat a buscar els orígens. Exactament, amb una capsa molt maca, o sigui, amb una capsa molt, amb un disseny molt maco, i bueno, i volem que, doncs, són 500 ampolles, però que sigui un objecte de regal.
D'acord.
Ens hi hem mirat molt.
Sí, que molt probablement volaran,
Esperem que voli, esperem.
500 ampolles per Nadal d'escumós.
Sí, no arriba a 500.
No arriba a 500.
No sé quantes.
És igual. O sigui que menys ampolles que ceps a la vinya de
l'hospital.
Sí,
de exacte.
A la vora de 500 ampolles.
La provatura.
D'acord.
L'ha
tastat l'administrador?
Sí, l'hem tastat. A veure, cada any també està més bo, però el tastem sobretot quan fem el dinar a la Junta per Nadal. El tastem. I bé. Sí, el president del patronat, el senyor alcalde, li agrada. Això, home, això és una garantia, també, no?
Però vull dir... Es coneixia molt paladar de l'alcalde. No, bé, demà li preguntarem.
Però em refereixo que, sí, sí. Que és una cosa que dius... Que... Vull dir que... Ei, el cava, que no el traguem.
D'acord. O sigui que cada any
em sembla que...
El sabor de l'any anterior, d'acord. Sí. D'acord, o sigui que sortirà la venda aquest Nadal?
Sí, sí. I esclar, amb una capsa, amb una etiqueta molt maca, etcètera, etcètera, ja hem registrat el nom i tot això, però això també és...
La qüestió de registrar i la qüestió de tenir-ho tot...
El Blanc Subur ja ho deveu haver vist, que vam canviar els taps, els hem posat... Sí, perquè hi havia els taps de suro, doncs, malgrat que és molt tradicional i tot això, doncs alguna vegada costava obrir, i jo... M'agraden molt aquests taps blaus ara haig de fer més força
amb els de silicona però després entren millor l'ampolla també
sí, exactament
11 i 50 minuts com deien Roland Serra, juny que acaba el seu mandat com a ministre amb ganes de seguir?
A veure, això ho decidirà la Junta un no es pot perpetuar naturalment in secula seculorum no? A mi, personalment, m'agradaria renovar, la qual cosa no vol dir que tingui que acabar fent 4 anys més. Però, bueno, almenys la meitat, diguéssim, de la legislatura, per dir-ho d'alguna manera, com que això va com les legislatures, no coincideix, sortosament, amb les legislatures polítiques, però penso que, bueno, si posem 4 més 2, 6 anys, ja està bé. No?
Perquè, vist, fent una mirada enrere, aquests 4 anys han estat esgotadors.
Sí, ara és, comença... Hem fet coses que, clar, l'economia ens ha marcat molt, no? L'economia i actualment la burocràcia. Però, per una altra banda, fer una revista que surten 2 o 3 números a l'any, com La Cúpula, doncs és un projecte molt maco, vull dir, a fer... canviar el logo, que era una cosa que, bueno, semblava que allò de baix tingués que allò de dalt a baix i allò de baix a dalt, vull dir, això és una història que, bueno, que ja toques ja quan deixis administrador, ja en parlarem quan fem balanç, però, bueno, que és una cosa que mica en mica s'ha anat implantant, donar-li un tom a tot el tema de la malvasia, vull dir, que pensem que... va deixar la Navaqués, tot això suposa una sèrie de canvis, de passar de centre col·laborador a centre concertat, són coses, i que penso que, clar, vull dir, el que s'ha de mirar sobretot és a llarg termini, no? Els resultats a llarg termini. L'hospital, jo ho faria un símil, és com un elefant, perquè mogui una pota és impressionant, però penso que amb aquest temps... doncs ara el juny farà 4 anys, hem lograt que doncs, si abans trigava, no sé, 4 dies, ara trigui 4 hores per moure la pota a l'elefant, o 4 mesos que trigui 4 dies. És difícil per això, és difícil perquè a més no és que et sentis en el punt de mira, perquè el dia a dia a l'hospital és una cosa que a la gent se li escapa, però sí que naturalment... Has de pensar molt.
Hi ha situacions que...
decisions, però al mateix temps, bueno, vull dir, també t'ensenya que no has d'improvisar. És un lloc on no pots improvisar.
Dues coses a partir d'aquí. Ha resultat, evidentment, suposo que positiva, la divisió entre el que és l'àrea residencial i l'àrea de la Fundació. No?
Sí. Això és una de les coses que jo tenia claríssim des que vaig entrar, perquè una sola persona és per tornar-se boig. I, naturalment, doncs... I una mica amb això ens vam avançar, perquè ara una altra de les coses, que no direm que és burocràcia, però una mica és burocràcia també, abans de l'agost del 2011 hem de retocar, no diré canviar perquè algunes coses ja les complim, retocar els estatuts, segons la nova llei de fundacions, perquè això del millet també, bueno, vull dir, poca broma, vull dir, una fundacioneta de no re, i no parlo per nosaltres perquè tenim un patrimoni que ja voldrien moltes fundacions de Barcelona, però fundacions de Barcelona que han tingut que tancar barraca, perquè esclar, vull dir, segons la nova llei de fundacions els hi exigeixen...
Ara hi haurà uns requisits...
Sí, clar, però bueno, aquell home veig que va pel carrer tan panxo, no? Jo, no sé, vull dir, a vegades ho penso, vull dir, si jo fes una cosa d'aquesta és que no sortiria de casa, o que faria la pasta i me n'aniria lluny, però... Tan tranquil.
A l'àmbit legal hi haurà canvis.
Sí, ja n'hi estan havent.
En la vida real
encara creiem. I les auditories, vull dir, les auditories estan a l'ordre del dia.
Quin pressupost té l'hospital?
A veure,
grosso modo.
Ara no t'ho sabria dir, la veritat és que no t'ho sabria dir. Veus, aquí és una cosa que hagués tingut que...
Però
és important, eh? És important. Pensa que, a veure, perquè et fais una idea amb nòmines...
Perquè els oients se'n puguin fer una idea.
Amb nòmines,
treballadors,
cada mes,
sí.
Són 64.000 euros. Seguretat social a part. Fes la multiplicació per 12... 14 pagues, perdona.
Sí, sí, sí.
14
sí.
Pagues.
Sí, sí.
Joan, que estàs comptant?
64.000 per 14.
Sí.
I surt el pressupost només per treballadors de l'hospital.
És un milió llarg.
Que és un milió, sí, sí. Milió d'euros llarg. Ara llarg. Només pel que fa referència als treballadors.
Sí, sí.
Eh?
Després hi ha, clar, compres a la cuina. La partida
evidentment,
grossa...
Evidentment.
Nòmines i seguretat social.
Ens deien Roland Serra a l'inici de la conversa que ara l'hospital també és l'administrador de la llista d'espera.
Sí, sí, exacte. Això ja fa, ja l'any passat també vam fer un pas, vam estar uns mesos en què ho vam fer entre la regidoria, o els serveis socials,
sí.
Els serveis socials i nosaltres, i finalment la llista la gestionem directament des de l'hospital. Aleshores, doncs, per algú que m'estigui escoltant i pugui estar interessat, només necessita conforme està empadronat un mínim de 2 anys a Sitges i després una fotocòpia del carnet d'identitat. Amb això, pues clar, valoracions, papers sobre patrimoni, tot això que es demanava a serveis socials, vull dir, això entre que tu demanes i passen 3 anys o 2 anys i mig, tot això pot canviar. Sobretot les valoracions a nivell de dependència.
Clar.
No té res a veure una persona que pot estar relativament bé, mitja dependència, i quan entri, doncs està força deteriorada.
D'acord. O sigui, bàsicament, l'únic que es demana és el document que acrediti que porta 2 anys empadronat. Aquí Sitges
i
el document d'identitat.
Sí, i quan sigui l'hora... Dirigir-se a la treballadora social de l'hospital.
I quan sigui l'hora ja es parlarà de com està la situació,
sí,
si és que és candidat a entrar dins, etc.
Sí, llavors, de seguida, just abans d'entrar, es fan el PIA, aquesta valoració.
Sí.
Vull dir, sempre les 10 persones en la llista que estan a punt d'entrar i que han dit que sí que volen entrar, perquè alguns renuncien, doncs se'ls hi fa aquesta valoració.
Perquè, esclar, estem recorrent la conversa a l'entorn de la llista d'espera de l'hospital, com aquella que les persones ja amb 50 llargs, amb 60, fan dir, mira, ja m'apunto a l'hospital, no sé què tal.
Sí. Sí, home, clar, no, jo no, perquè pensin que no, que n'han de tenir 65, vull dir que no es comencin a apuntar.
Això mateix, que s'ha de tenir a partir d'una determinada edat. Està en l'hospital en el millor moment des de fa molt de temps?
A veure, diguem que va cap a un moment molt bo. Diguem que
en el
sentit, les previsions que tenim és que això, entre finals del 2011 i principis del 2012... estiguem en un moment òptim, perquè haguem eixugat més deute del que ja portem eixugat, deute financer, i per una altra banda perquè puguem oferir una galeria de serveis, o ofertem molts més serveis, que no n'he parlat i ho dic molt ràpidament. Una de les coses és poder fer un centre de dia, perquè dèiem que d'aquestes 300 persones no totes són tributàries, i aleshores això ja tenim també el permís demanat per tenir una residència de dia per 40 persones, i això va lligat una mica a aquesta llicència d'ampliació i tot això, però bueno, vull dir, són camins que corren paral·lels.
Està pensat el lloc?
Sí, allà mateix.
Allà mateix?
Sí, allà mateix.
És a dir,
perquè tenim prou espai.
És a dir, hi ha possibilitat d'ampliar?
Sí, vull dir, llavors requereix una mica més de personal, però vull dir, tenim prou sales com per poder dedicar-les a això. I a la llarga, que això jo potser ja no ho faré, però bueno, i no ho farà aquesta junta, és la creació de pisos tutelats.
Que aquest és el futur, diuen, no?
És el futur. Vull dir, vam anar a Igualada a veure anuns i
sí?
És el futur. És el futur.
És el futur en el sentit de allò, a mi m'agradaria...
Que tot estigui integrat en una residència. Quan un ja no pot viure al pis tutelat, va a la residència. Però mentre té una autonomia i una baixa dependència, viure en un pis tutelat, un matrimoni, que paga un llogaret cada mes.
D'acord. Allò de no marxar de casa...
Exacte.
I que em puguin servir a casa.
Tots els serveis.
Doncs tindrem ocasió de parlar-ne. Roland Serra, gràcies per estar aquí amb
nosaltres.
Fins la propera. Tots vostès, demà a les 9 i tornem.
a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.